A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Perquè entre una cosa i una altra, Pep Moliner, ho teniu cap com una olla. Entre esclar, el nou gerent, la interventora, el pressupost que s'ha començat a elaborar, que s'ha aprovat inicialment, però que s'ha d'aprovar definitivament amb totes aquelles modificacions que calgui, i amb la, no sé si dir, necessitat peremptòria o, si no, vocació que ha expressat el regidor en més d'una ocasió de ser el màxim de conciliador possible en la mesura del que ho permeti l'escenari polític en el qual ens movem. Un escenari que està, com poden comprovar també vostès, canviant una miqueta i que va des d'aquest no rotund, per exemple, de Nou Horitzó per la manca de confiança respecte a un equip de govern que entén Nou Horitzó que no ha complert els seus objectius, fins al sí, no cal dir-ho, de les formacions del govern o l'abstenció, diguem-ne, positiva d'altres grups que valoren molt un canvi de registre. Pep Moliner, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
El govern dialoga diferent ara que fa un any o que fa un any i mig?
No, sempre hi ha hagut voluntat d'aquest govern d'obrir diàleg amb totes les formacions polítiques. Som els primers que som conscients de que som un govern que estem en minoria, que no tenim la majoria del ple en quant a nombre de regidors, i per tant la nostra vocació és de diàleg, i a més, com jo he dit moltes vegades i entenc que l'alcalde Miquel Forns doncs, m'ha fet confiança en aquest aspecte, jo crec que la política sense diàleg no és política, i per tant doncs, aquesta vocació de parlar amb tots els grups, independentment del que pensin, o d'on es situïn ideològicament, doncs la meva obligació és parlar amb tots.
Anem a posar-nos però en l'exemple més, diríem, més gràfic d'això, perquè Ricard Vicente, portaveu de Sitges en Positiu, expressi ara públicament aquest nou tarannà del govern i, per tant, el posicionament de la seva formació molt més proper a aquest tarannà que no el que exposava fa un any, quan deia obertament que no hi havia forma d'abordar determinades qüestions?
Bueno, fa un any es va iniciar converses amb tots els partits pel que fa al pressupost del 2016, i sí que és veritat que altres formacions doncs, van mostrar moltes més no ganes de col·laborar, sinó amb exemples pràctics van insistir molt en incloure les seves propostes en el pressupost del 16, i llavors es va obrir converses amb tots aquells que van mostrar un interès al pacte, no? Sí que és veritat que amb Sitges en Positiu doncs, no havíem trobat l'equilibri suficient per seure en una taula i perquè les converses que hi eren doncs fructifiquessin en format d'un pacte o per una abstenció o per un vot a favor dels pressupostos, i en canvi sí que es va fer amb altres formacions polítiques. Jo crec que també el que ha canviat força és les ganes de Sitges en Positiu d'intentar contribuir a l'estabilitat doncs, del govern municipal, que al fons és l'estabilitat de la institució. Això és el que jo repeteixo molt als grups, i també nosaltres com a receptors doncs, d'aquesta voluntat també hem incrementat la nostra voluntat de parlar amb ells. Però mai hi ha hagut un no diàleg amb cap formació política.
Però mal que sigui per aquesta qüestió de la minoria, el govern necessita ara dialogar més que abans?
No, és que jo crec que com deia, hem dialogat sempre amb tots els grups, i a més com a portaveu del govern també tinc la responsabilitat de parlar amb els grups. Ara m'ha acompanyat amb les negociacions la Carme Almirall, i és voluntat de tot el govern parlar amb els grups, i per tant el diàleg existeix i existirà. Vull dir, no crec que haguem canviat. Jo crec que sí que les percepcions de com afrontes el diàleg, doncs potser sí que han variat una mica de com s'intuïa al principi de la legislatura.
Us ho posem d'una altra manera. El govern necessita un pacte d'estabilitat en una legislatura en què, potser és la percepció, en què no hi ha hagut massa moments en què l'estabilitat hagi estat en risc?
Jo crec que el que necessita l'estabilitat no és el govern, jo crec que és la institució. És a dir, jo crec que hi ha reptes molt importants que hem d'abordar aquesta legislatura. Potser es preveuen canvis que tindran influència externa, però que tocaran en el funcionament ordinari dels ajuntaments, com és tot el procés nacional que viu el país i com s'afrontarà des de la Generalitat i el Parlament. I per tant, jo crec que estem en una legislatura decisiva en clau de país i en clau de Sitges. Hi ha molts reptes que jo crec que necessiten d'un consens, d'una àmplia majoria, i que el gest dels partits que afavoreixi l'estabilitat del govern afavorirà l'estabilitat de la institució, i aquest és el camí que jo crec que Sitges necessita ara.
Ho dic perquè més enllà del procés nacional, que no direm que mengi a part, perquè evidentment pot condicionar absolutament les polítiques quotidianes.
Correcte.
Tota la resta de temes que hi ha en el document per una estabilitat, diríem que una gran majoria poden ser consensuats per
la majoria,
per la majoria de grups municipals, sí, sense necessitat de més aliances que les que ja hi ha establertes a hores d'ara, no?
Jo crec que sí, totalment. És a dir, hi ha projectes estratègics com és l'Escola Agnès, hi ha projectes estratègics com és el camp de rugby i l'educació de les instal·lacions esportives.
Pels quals el govern no tindrà un no de ningú,
no,
així obertament dit.
No, el que passa que s'ha de fer des del consens de tots els grups, és a dir, la voluntat del govern amb aquells projectes grans per la vila, és a dir, que també ho és més enllà de les inversions i dels equipaments, doncs ho pot ser com s'afronta tot el tema de la via pública, què es prioritza i el que no. És a dir, jo crec que aquest govern demostra un tarannà de diàleg i de pacte més enllà de que el necessiti més o menys, perquè com comentaves el govern no ha perdut quasi cap dictamen des que comença la legislatura.
És una minoria que moltes minories voldrien, aquesta.
Que moltes minories voldrien, però perquè també abordem els temes abans del ple amb els diferents grups, i jo crec que hi ha aquest tarannà de diàleg que no només el té el govern, sinó que el tenen tots els partits de l'oposició, i per tant facilita que la governabilitat a Sitges no es bloquegi i tiri endavant, a diferència d'altres ajuntaments que ho veiem cada dia, que tenen greus problemes per tirar endavant dictàmens importants, com és el propi pressupost.
Bé, el mateix dissabte en què la CUP es reunia en assemblea i que Esquerra es reunia en assemblea, el Partit Demòcrata i Demòcrates de Catalunya també es reunien en assemblea, i a través de les xarxes socials anunciaven en un comunicat que han aprovat obrir converses amb Sitges Grup Independent, la CUP, Iniciativa per Catalunya Verds i el PSC per estudiar fórmules i programes que facilitin la seva participació en el govern. La CUP ja ha decidit avui, com també tothom sap, que portarà estabilitat al govern, però sense entrar-hi. Va començar per algú en particular? El Partit Demòcrata començar a parlar o no?
Bé, és sabut que l'alcalde va fer una ronda amb tots els portaveus dels diferents partits, i així s'ha explicat. Jo crec que ja es portava un any de legislatura i es volia conversar amb tots els grups per veure on estàvem, en quin punt estàvem i quina voluntat hi havia també pels altres partits polítics que conformen el ple municipal en implicar-se o no d'una manera o altra la governabilitat.
Hi havia una certa preferència per algú?
Bueno, no és que hi havia preferència, jo crec que hi ha hagut un partit molt en concret que a mi em sap especialment greu, perquè no tot ha depengut del govern, que ja s'ha desmarcat, que ha dit que no vol un pacte ni amb els partits del govern ni de pressupost ni de temes importants i transcendents, que és un horitzó. Després n'hi ha dos que jo crec que també...
Aturem-nos un moment aquí, sí. perquè Pep Moliner ha dit en reiterades ocasions, en públic i en conversa, que li sap especialment greu,
sí,
aquesta qüestió. Un polític podria dir, doncs mira, la vida ha anat així i ja està, però a cada... diguem-ne, cada intervenció pública, heu dit obertament que us sap greu això. Què ha passat aquí? Perquè...
Sí, perquè hi ha hagut com una pèrdua de confiança, perquè el portaveu de l'Horitzó també ho expressa,
sí.
Però per uns matisos o algunes maneres de fer en segons quins àmbits que em saben especialment greu perquè no els comparteixo, però a banda tinc molt com a referència només per l'història que té en aquesta vila Lluís i pel tot el que ha portat, és a dir, un regidor que aguanta 30 anys a la primera línia política en un municipi, primer vol dir que és respectat i després que té un bagatge darrere important, i per tant jo com a persona d'una generació totalment diferent, encara que tinguem maneres de fer molt diferents, sempre li guardo un respecte perquè així m'ho han ensenyat a casa aquells que són més grans que jo, i per tant a Lluís em sap especialment greu perquè ell s'ho ha pres des del punt de la desconfiança i jo m'ho he pres que la burocràcia d'una institució com ell bé coneix perquè ha estat al govern i molts dels projectes que tenia ell volia tirar endavant tampoc els va poder tirar endavant per la mateixa burocràcia interna que jo crec que juntament vam començar a canviar, doncs s'ha desmarcat massa radicalment cap al no i s'ha situat en un terreny doncs que crec de no retorn, que a mi em sap especialment greu i per això ho dic, bàsicament perquè vaig compartir amb ell també així com altres companys de govern, el propi alcalde, 4 anys de legislatura que no van ser fàcils i vam donar un tomb important a l'economia de l'Ajuntament de Sitges però també de la vila en general.
Ha estat un problema,
per tant és això, eh?
Ha estat un problema de la burocràcia, de la maquinària?
Bueno, jo crec que no ha estat un problema només de la burocràcia i de la maquinària, però especialment els projectes que vam acordar amb el Lluís, doncs la majoria que són inversions no s'han pogut fer perquè no es compleixen encara els requisits que la llei d'estabilitat pressupostària doncs ens obliga a complir.
D'acord.
Per voluntat política, ho sabia. Però bueno, com
ara,
deies...
Ara ens hi posarem, parlàvem d'aquest cas concret de Nou Horitzó, però
sí.
La resta de formacions polítiques, si hi havia alguna que d'una forma, amb una certa predilecció, el govern en tenia que hi havia de parlar?
Jo crec que si s'ha demostrat que després d'aquesta ronda doncs la CUP ha sigut un soci al que el govern, parlant amb ell i el propi alcalde amb el seu portaveu, el Xavi Nin, doncs han pogut elaborar des del consens un document que aporta estabilitat al govern de Sitges i a l'Ajuntament de Sitges, per tant estem molt satisfets, però com bé van dir les assemblees, obrim les portes a aquells grups que ja estan definits a la nota de premsa per si volen contribuir d'alguna manera o altra a l'estabilitat o entrant a govern o des de fora. Però com bé dius, és un document que jo crec que la majoria de partits del ple podrien assumir perfectament.
Ni difereix, o almenys això ens sembla, massa del pla
de mandat que
havia establert el govern. No,
no. No. Sí que s'apunta d'una manera o altra alguns aspectes doncs, que per la CUP doncs, són rellevants. Mm-hmm. No,
i potenciar-los més del que
potenciar-los. La CUP doncs, ha fet algunes aportacions que jo crec que són molt importants i que es treballaran doncs, per garantir aquesta estabilitat, però està clar que el pla de mandat del govern és un pla que jo crec que molts partits poden compartir i que és el full de ruta que ens hem marcat.
Ningú,
fins al final de la legislatura.
Ningú sacrifica gran cosa aquí.
Jo crec que hi ha temes que són tan evidents, una cosa és com els afrontis o de quina manera, per exemple, hi ha temes que són molt evidents però que es poden afrontar des de la municipalització o des de l'externalització o des d'altres vies, no? I per tant, amb la CUP sí que hem definit molt bé són els temes importants que jo crec que compartim molts partits, però el recorregut per portar-los a terme, no? Per exemple, podríem ja començar a parlar dels impostos de l'any que ve de que haurà de fer front als ciutadans i pactar-los directament, però hem preferit crear una comissió i allà amb experts d'altres àmbits, no només de dins de l'Ajuntament, doncs s'estudiarà com poder-los treballar i aplicar per anar avançant cap a la famosa tarificació social que en molts dels plens doncs, també ha sortit, no? Per tant, el que defineix aquest document és el camí de com es faran tots aquests reptes que tenim plantejats.
Seguim obrint el ventall. Sitges, grup independent, s'hi ha posat bé?
Amb Sitges, grup independent, hi ha converses, i la Vinyet, la veritat és que darrerament ha mostrat interès per pactar coses amb nosaltres importants, no? Com és el pressupost.
Pot ser un pacte que pugui acabar amb la incorporació de Vinyet Lluís al govern?
No ho sabem. En tot cas, el govern ha de valorar aquest escenari. Després d'aquestes assemblees no hi ha hagut una reunió de govern on hem parlat del resultat de les assemblees, que per nosaltres és molt satisfactori, però evidentment en aquest cas el grup de PDeCAT i Demòcrates es mostra obert a que Sitges un grup independent doncs es pugui apropar al govern per donar-li l'estabilitat des de dins o des de fora. En cas, això ho hem de parlar tots els partits que estem al govern.
El cas de Sitges en positiu, afegint-hi també aquesta derivada del trencament del pacte entre Partit Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds, però en el cas de Sitges en positiu, Ricard Vicente ens havia comentat la setmana passada en conversa aquí que hores d'ara la negociació és estrictament la negociació sobre el pressupost i no es parla de res més.
No.
És així?
De moment es parla sobre el pressupost i es va parlar també de les ordenances fiscals i per tant de moment s'està parlant sobre aquells dictàmens importants. El que sí que està clar és que tant el Ricard Vicente com en el seu moment la Carme Gasulla, que ja van explicar en el ple municipal que van voler presentar propostes que anaven molt en la mateixa línia dels dos partits, però les van presentar d'una manera diferenciada, és a dir, amb aspectes molt concrets. Per exemple, la Carme, que hi tenia una significació especial al seu grup i que volia que es tiressin endavant, i d'altres el propi Ricard Vicente amb aquestes 105 propostes que s'han d'anar treballant amb el govern. En tot cas, el govern i en aquest cas el Partit Demòcrata i Demòcrates de Catalunya el que vol és seguir parlant amb ells sense pressa, sense pausa, però oberts al diàleg amb el Partit Socialista, evidentment que sí.
Abans de l'estiu això ha d'estar més o menys definit?
Bueno, a nosaltres ens agradaria que com més aviat els partits es definissin, doncs molt millor, no pel govern, repeteixo, que bueno, veu en cada ple, però també en el dia a dia que té garantida una mínima estabilitat. Però jo crec que els partits han de prendre posició, que s'han de posicionar, que jo crec que molts partits també veuen que el rol d'estar a l'oposició, i més aquells partits que tenen bagatge de govern i que tenen experiència en el govern, veuen que estar a l'oposició o estar al govern és diferent. Jo crec que estar al govern sempre és més útil que estar a l'oposició, i més quan també el concepte de política d'estar govern o oposició està canviant. És a dir, abans l'oposició doncs es feia quelcom molt més dur del que es fa ara. Jo crec que hi ha un nou ple i una nova generació en el ple municipal i que entén l'oposició d'una manera diferent a com s'entès uns anys enrere. Jo crec que molt millor, és a dir, la capacitat de diàleg de tots els portaveus dels grups i també del govern i les maneres de fer, jo crec que han canviat i que s'adequen a una nova manera de fer també generacional en la política. A nivell nacional ho veiem. El Parlament doncs està a punt d'aprovar uns pressupostos amb el suport de la CUP, tot i que ha sigut molt difícil, però clar, generacionalment jo crec que hi ha quelcom que té molt a dir, i per tant jo crec que el paper de l'oposició de Sitges ha canviat a millor.
Una darrera en relació també amb això, i té també un punt de vincle amb el que acabeu de dir. El que pugui passar entre Junts pel Sí i la CUP en relació al pressupost de la Generalitat pot afectar o no el que pugui passar aquí entre el govern i la CUP?
Jo crec que no. Jo crec que bueno, soc dels convençuts, que molts em diuen que no, que aprovarem el pressupost de la Generalitat i que tira endavant, i que estem en un moment, en una cruïlla del país que ho necessita, i per tant tothom actuarà amb responsabilitat. Però
segurament perquè sou positivista de mena.
Soc positivista de mena, però crec que la CUP l'aprovarà.
A part que pugui passar, però sou positivista de mena.
I si passés que no, crec que amb la paraula i el compromís escrit de la CUP i d'una assemblea, amb la importància que li donen, i per tant el valor que posa això, i que quan et diuen que garanteixen un pacte d'estabilitat, Això sí, amb el condicionant de que tot el que s'ha anat pactant es vagi fent i es vagi complint, jo crec que no canviarà en cap cas la visió i el pacte que s'ha arribat amb la CUP.
10 i 37 minuts. La resposta a aquesta pregunta no servirà de res. O potser sí, però vaja. Si en el seu dia, diguem-ne, que us haguessin fet més cas, aquell prec que dèieu en veu alta que l'Ajuntament ha d'implantar l'administració electrònica, si us plau, per favor, el gerent, si us plau, per favor, si en el seu dia tot això s'hagués posat en marxa, ara l'Ajuntament estaria pagant a 30 dies?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que hem fet un any tard, ho he dit sempre, jo crec que tot el tema de la gerència es podria haver fet molt més ràpid, ho hem volgut fer transparent, ha guanyat el millor en els concursos, de fet la mateixa persona va guanyar la plaça de cap d'organització i la plaça de gerència, per tant es va fer un concurs super transparent, els portaveus així m'ho han reconegut fora de micros i han vist que la paraula que havíem tingut l'alcalde i jo doncs s'ha complert, i crec que s'ha perdut un temps. Jo no crec que només sigui el tema del PMP, el tema de la gerència. Jo vaig recordant una cosa que s'oblida molt ràpid.
Aturem-nos un moment. Sí. Acrònim PMP significa?
Període de mitjà pagament.
Gràcies.
De les factures. Sí, és important això, perquè a vegades utilitzem un llenguatge que la gent del carrer... No.
PMP, període mitjà de pagament.
Període mitjà de pagament de les factures que entren a l'Ajuntament. Aquest ajuntament, quan el senyor Jordi Mas va agafar la regidoria Hisenda, pagava a més de 2 anys les factures als proveïdors. Es va fer un pla de proveïdors, també del govern de l'Estat, que va ajudar molt a reduir els dies, i es va reduir quasi a un any.
Famós Pla Montoro.
El famós Pla Montoro. Però de l'any a ara estem a 38 dies.
Que fem un altre parèntesi, eh? El Pla Montoro no era una ajuda de l'Estat.
No.
El Pla Montoro era el permís que l'Estat donava als bancs perquè els bancs donguessin diners
a l'Ajuntament. Exacte, per pagar les factures als proveïdors.
Exacte,
correcte.
Amb els interessos corresponents, perquè
correcte,
aquí ningú regala
correcte,
res.
Correcte.
És a dir, que d'alguna forma aquesta va ser la solució, que era una solució...
Una solució d'urgència, però era una solució. I amb allò es va baixar un any al període de pagament i en 3 anys hem baixat de l'any a 38 dies.
D'acord. Pregunta.
Sí.
La llei diu que més enllà dels 30 dies... No es pot, que és il·legal pagar més enllà de 30 dies?
La llei diu que home, il·legal no és, perquè saben la situació molts sí. ajuntaments, però et posa llavors una sèrie de condicionants perquè tu no puguis, per exemple, tocar el fons del...
Us ho pregunto perquè fet i fet era, des d'un punt de vista legal, on tots els matisos que ens vulgui posar sí. Pep Moliner, era... més o menys igual pagar 2 anys que pagar 40 dies?
Home, jo crec que, no. que pels empresaris, comerciants i proveïdors no.
Ja no, dic des del punt de vista allò d'impagament.
Ah, sí, és a dir, per aquests 8 dies no et permet tocar el que tens a la caixa, no?
Exacte, això em refereixo, clar. Ja no pels pobres industrials.
No. I evidentment que tots els esforços de la gerència, de la regidoria d'Hisenda, de l'alcaldia, de jo mateix i del govern és reduir aquests 8 dies, i s'ha fet de tot, és a dir, l'alcalde ha signat decrets. Ara precisament avui comença una comissió interna tècnica que jo la intentaré presidir quan pugui, i l'alcalde mateix també la presideix per intentar anar reduint aquest període de mitjà pagament.
Com es poden reduir?
Bueno, jo crec que a l'Ajuntament de Sitges...
I fem, si cas, des que vàreu arribar
sí.
a Hisenda,
sí.
aquest període de temps...
S'ha rebaixat una mica, perquè estava a 40 i pico, va tornar, estava a 50 i pico, va baixar a 48, va tornar a fer un pico cap amunt, i ara està a 38. No anem malament, val? Perquè la mitjana de quan vam arribar doncs, ja ha baixat 12 o entre 14 i 12 dies.
D'acord, perquè tothom ens entengui, si no s'arriba als 30 dies de pagament, el romanent no es pot bloquejar.
De moment no es pot bloquejar.
No es pot desbloquejar.
Desbloquejar.
Aleshores, el romanent de què està fet? Perquè tothom ens entengui, aquest romanent que va
dels
creixent,
sobrants,
que va creixent...
Sí, són els sobrants, ho dic d'una manera senzilla, eh?
És que necessitem...
Són els sobrants de partides d'anys anteriors que es va acumulant.
D'acord, allò que no s'ha gastat.
Allò que no s'ha gastat, que va el romanent.
Aquí hi afegiríem, suposo que és allò que no s'ha gastat d'un pressupost que li retreien al govern que no s'havia pogut acabar d'executar en moltes
àrees.
Sí,
però no sempre, eh?
No sempre.
O sigui, no t'ho sé tècnicament, però la propera entrevista t'ho portaré tot detallat tècnicament, però sí que és veritat que són sobrants, però altres també sí que es poden utilitzar, per exemple, per eixugar deute, per tant pagues menys interès, i per altres i per altres per pagar interessos, etc, etc. És a dir, hi ha per unes coses que es pot utilitzar que no acaba d'anar del tot malament.
Ho poso encara més fàcil. Els impostos on van? No van, aquí?
No.
Perquè quedi clar, els impostos van a confeccionar el pressupost de l'any i, per tant, a les despeses de tot el que seran els serveis i les partides del pressupost d'enguany.
No, l'impost de la gent no va aquí. Queda en tot cas, hi ha un pressupost ordinari que aquest any ha augmentat, que després en parlarem, suposo, de 42 milions d'euros, i, per tant, Sitges comença a tenir una economia molt sòlida, però tenim aquest hàndicap, és a dir, s'ha eixugat molt el deute, estem sanejats, els bancs ens poden tornar a donar crèdit, que no intentarem no utilitzar molt aquesta via, però anem molt ben encaminats, però no acabem de pagar a 30 dies.
I ara, aquest romanent, quan està?
Doncs no t'ho sé dir tècnicament, però jo crec que està, no em feis dir la xifra públicament, però...
20, 25?
Més, no tant.
Què?
Però... Entre 10 i 20.
Entre 10 i 20.
No m'ho facis dir.
Entre 10 i 20?
No m'ho facis dir.
Home, entre 10 i 20 n'hi ha 10, eh?
Bueno, no m'ho facis dir perquè hi han diferents matisos de com es comptabilitza aquest pressupost o el que et pots gastar o no, i fins i tot això la intervenció alguna vegada ens ho ha dit en un ple o en un òrgan. Per
que
tant,
no ens passem a comptar.
No fem ball de xifres, en tot cas, l'urgència del govern és
seria bonic un marcador a la façana de l'Ajuntament, El romanent està.
Sí.
El romanent està, perquè si
home,
algun dia...
És pensar que no és fàcil, però jo crec que també pels partits d'oposició, perquè amb això som tots corresponsables. És a dir, jo quan el primer dia que ho vaig agafar sabia que havíem d'atacar el tema de l'organització interna, dels procediments i dels processos, i això ja en parlava molt el Magí Almirall i el Jordi Mas i el propi alcalde a la passada legislatura, sabia que era, o sigui, que 2 + 2 = 4, és a dir, si l'organització es prioritza i es comença a ordenar una organització que necessita d'una innovació urgentment en molts dels seus camps, en moltes de les seves àrees, el PMP rebaixaria. Quan jo em posava vehement amb el tema de la gerència i tothom m'ho deia, etcètera, etcètera, però heu pogut veure i heu pogut comprovar que no sé per què tot va tan lent i s'ha demorat un any quan la intenció política era posar el gerent quan entrava al govern, començar el procediment, doncs el propi gerent ja ens ha donat un decàleg d'accions supervisades per l'alcalde per intentar rebaixar aquest període mitjà pagament.
Entre aquest decàleg, què hi ha?
Home, doncs la creació d'aquesta comissió tècnica per fer seguiment de les factures que entren, adaptar electrònicament l'organització i anar abandonant el paper i l'expedient i el dictamen per un expedient electrònic, és a dir, que tothom sàpiga quan entra l'expedient o quan entra quelcom a l'OAC, una factura o el que sigui, doncs al moment vagi el departament ho inici tot el procediment fins que s'acaba de pagar la factura, i amb això han de passar 30 dies, no poden passar 38 com passa ara, no? I per tant, bueno, hi ha tota una sèrie d'accions que s'han d'abordar ara, no?
Si féssim estadística, més enllà, òbviament, d'aquestes actuacions i d'aquestes instruccions que han de permetre arribar a aquell llindar dels 30 dies, però si fem estadístiques gairebé diríem: bé, és clar, tothom s'hi deu haver esforçat molt, però estem a 38 dies.
Sí.
38 o 39.
Sí que s'hi han esforçat, sí. Tothom ho veu com un problema intern.
Precisament ho dic perquè, és clar, aquest esforç pot ser encara superior a l'esforç que s'ha fet per poder salvar 9 dies o 8 de distància respecte a aquest llindar dels 30 dies.
Hem de poder pagar ja a 30 dies.
No,
i per tant, tots hem de seguir fent esforços, i tots, sobretot la gerència municipal, amb el cos de directius, que a poc es vagi aclarint i es vagi desenvolupant, de prioritzar els circuits interns. I quan estigui prioritzat els circuits interns, perquè jo recordo que quan vam entrar aquesta segona legislatura es va crear la Comissió d'Administració Electrònica, que va anar molt bé, es va fer la facturació digital, es va fer la facturació electrònica, es va obrir el procediment per contractar un gerent i un director d'àrea, vull dir, no hem deixat mai de fer coses, i moltes vegades ens trobàvem sols, perquè no hi creia ningú, perquè es pensaven que portaríem un amic de fora a fer de gerent municipal, i això ho vull remarcar, perquè hem perdut molt temps. I per tant jo crec que amb aquesta estructura i prioritzant el tema intern, que aquest pressupost també recull és a dir, una aposta important per l'organització interna, que organització no vol dir, que només s'augmenti el pressupost d'organització i recursos humans, no, vol dir que totes les àrees, doncs, amb la millora d'equipaments, que les coses no es pengin quan estàs fent quelcom, que etc, vol dir tot això, vol dir adaptar l'organització als nous temps, i quan tinguem tot això adaptat, jo crec que automàticament, quan anem deixant el paper per l'administració electrònica, el PMP es pagarà a 25, a 20 o a 28 dies i no a 38.
El proper examen és el 31 de març?
El proper examen és el 31 de març i confio i toco fusta perquè ja l'haguem pogut baixar. Però aquest ajuntament ha fet un esforç molt gran.
Baixar a 30 anys, dies o...
Baixar 30 dies.
Sí?
Baixar 30
Creieu
dies.
Que...
Espero que sí. Tinc tota la confiança posada, ja soc, que sóc optimista, mena,
no.
Però si no...
Bueno, són 2 mesos.
Són 2 mesos, però si no voldrà dir quelcom que potser no estem fent bé. Em costa molt no entendre el per què no es paga 30 dies. També li dic, eh?
Anava precisament per...
Un polític no té una vareta màgica i diu, bueno, ara ho canvia tot. Jo crec que ho hem fet tot perquè es pagui 30 dies.
Ho pregunto per què. En una altra derivada d'aquesta qüestió, aquells que puguin pensar, escolta'm, doncs no deu ser l'únic ajuntament de Catalunya que li passa això.
No.
Tenim un alcalde que és diputat provincial, la Diputació ha ajudat a l'Ajuntament en més d'una ocasió, no sabem si dins de la Diputació coneix ajuntaments que es trobin en aquesta situació i quina és la metodologia que han seguit, o si veritablement Sitges està fent allò que ha de fer, però en canvi, tot i fent allò que ha de fer, no se n'acaba d'en sortir d'això.
Jo crec que també és un tema molt procedimental. Hem demanat assessorament a la Diputació a tot arreu,
ja,
i això s'ha fet tot. I, evidentment, es seguirà fent. I hi ha altres ajuntaments també que es troben en la mateixa situació, vull dir, perquè no ha sigut fàcil. Recordin els números de fa només 7 anys enrere. És a dir, no sé, hi havia ajuntaments com el de Mollà, com el de Sitges, que era estar en una situació molt, molt delicada. I això també jo crec que genera un estat d'ànim contrari al propi treballador, no? És a dir, jo crec que l'Ajuntament de Sitges necessitava d'un aire permanentment refrescat per poder seguir tirant endavant les coses, no? I això és el que estem intentant.
Dit així, està cansada la casa?
No sé si està cansada la casa. Jo crec que hi ha excel·lents professionals, però que se'ls han de donar totes les eines que es sentin molt més importants amb la seva feina, no?
No és tant un assumpte, i ho matiseu fins on voleu, no és tant un assumpte de capacitat de les persones,
no.
És un assumpte de mitjans dels quals puguin disposar aquestes persones
per
desenvolupar les seves capacitats,
clar,
és això?
És a dir, en cap cas mai s'ha posat en dubte la professionalitat dels treballadors de l'Ajuntament de Sitges, perquè tots fan la seva feina d'una forma excel·lent i el millor que poden. Però l'Ajuntament de Sitges va haver-hi un temps que es prioritzava la façana, ja m'enteneu, és a dir, grans inversions, invertir molt a fora, instal·lacions esportives, altres instal·lacions, es va fer el reference, etc, 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 però no es miraven dins i hem perdut molt temps. I mentre altres ajuntaments anaven mirant endins i s'anaven innovant, doncs l'Ajuntament de Sitges ho ha començat a fer des de fa molt poc temps. I quan altres ajuntaments van avançats amb tot el que fa referència a l'administració electrònica, a la llei de transparència, etc, etc, nosaltres anem més lents perquè hem començat més tard. Però jo estic convençut que quan hi hagin aquestes eines implantades, quan es facin les inversions que calguin a nivell intern, quan es pugui fer un que ja ho tenim amb pressupost, un bon pla de formació per anar adequant tot el personal, aquestes noves tecnologies que anem desenvolupant, i que tot això està liderat l'agència municipal perquè són competències seves, com recorda el decret d'anomenament, doncs anirem molt millor. Però anem una mica més tard que altres ajuntaments i no passa res dir-ho.
Sense l'aprovació definitiva del pressupost, alguns d'aquests objectius encara no es podran materialitzar?
Bueno, jo crec...
Alguns dels objectius que condicionen hores d'ara el pagament de les factures a 30 dies?
Com anem amb pressupost
prorrogat,
no hi ha problema, i a part ja contempla moltes accions pel que fa a l'organització interna. Estic convençut que, que el pressupost definitiu s'aprovarà i que s'inclourà en totes aquestes esmenes o requeriments que pugui fer la intervenció, etcètera, etcètera, però bueno, ja ho hem explicat, calia aprovar el pressupost inicial. Jo crec que hi ha d'haver-hi molta connivència als grups, era molt important poder seguir el tràmit, no vam fer res malament, l'únic que jo personalment vaig presentar doncs aquesta esmena perquè pogués seguir el tràmit, acompanyarà un informe jurídic del secretari pertinent, etcètera, etcètera. Jo crec que el debat no està aquí, el debat és que hem de tenir el pressupost definitiu, que amb el prorrogat podem seguir treballant i fent i desenvolupant els projectes ja iniciats, però que és un molt bon pressupost el que hem aprovat i que això, particularment de l'organització interna, ens permetrà atacar-ho d'una manera diferent a com s'ha fet fins ara.
Una darrera a l'entorn d'aquesta qüestió. Us creieu capaç de dir que el 31 de març l'Ajuntament pagarà 30 dies?
Bueno, es pot enfadar amb mi molt tothom si no és veritat o si no ho compleixo, no? Però és que només puc dir que sí per intentar que aquest positivisme doncs es transmeti a tots els que ho podem fer possible. Per tant, la meva obligació és dir que sí. Si no, jo mateix veuré també què he fet malament. Vull dir, no he tingut mai problemes perquè les coses, quan no han sortit com havien de sortir, doncs reconèixer-ho ara. És que no sé què més haig de fer per fer-ho bé. És a dir...
El que hi ha ara sobre la taula són tots els cartutxos
tots
i totes les cartes que...
Decrets del Valle, la comissió del PMP,
tot el que l'Ajuntament pot,
director d'àrea, inversió en organització interna, implantació de l'administració electrònica, compliment de la llei de transparència, tot. És a dir, ho tenim tot. I gent treballant-hi. Si no baixem el PMP a 30 dies, home, tindrem un problema molt greu. I jo, com a regió d'Hisenda, assumiré el que potser s'havia d'abordar d'una altra manera, que desconec, però bueno, jo crec que amb la connivència de tots els portaveus i de tots els tècnics que ja estan treballant, això ho aconseguirem.
Ara, si es desbloqueja, cantareu caramelles dedicades al romanent, eh?
Doncs, bueno, no he cantat mai amb caramelles amb un grup, a casa sí,
és igual,
a casa sí, però hi aniré, i tant. Hi ha alguna colla que em convidi a anar-hi, i tant.
Perquè si es desbloqueja això,
sí.
Això voldria dir que en un pressupost que és ara, hores d'ara, de 42 milions d'euros, que s'hi podria afegir?
Home, doncs...
Aquesta quantitat, entre 10 i 20 milions?
Entre 10 i 20 milions, on hi consten totes les inversions pactades amb els grups que ens han ajudat a tirar endavant el pressupost i que no són menors per la vila.
Aleshores us trobaríeu com la faula de Samaniego, eh? Bueno, un penal de Ricamiel, 2.000 mosques acudieron.
Sí.
Perquè jo crec... a qui no li agradarà aleshores administrar?
Bueno, i a part crec que ho mereixem, perquè durant 6 anys i mig no hem pogut, per les lleis d'estabilitat i per la situació de crisi que hi havia a Espanya i la situació de crisi que tenia l'Ajuntament de Sitges econòmica, no hem pogut fer grans inversions, i crec que aquest govern es mereix poder dibuixar quelcom també per la vila, no? perquè crec que ho mereixem, bàsicament, no nosaltres, tot el ple municipal.
Sempre hi ha aquests despatx de la balança,
clar,
Els que diran el govern ho mereix i els que diran bé, ho mereix, però el govern ha de complir la llei. L'Ajuntament ha de complir la llei.
L'Ajuntament ha de complir la llei, s'estan fent coses, s'invertirà ara 400.000 euros en neteja, és a dir, s'estan fent coses, un pla especial de jardineria, no es deixa fer res. El que passa que crec que perquè hi ha inversions estratègiques que s'ha pactat amb altres grups, crec que tot el ple municipal de l'Ajuntament de Sitges doncs hauria de mereix, pel que ha patit aquests darrers temps econòmicament, començar a poder invertir.
Doncs aquí hi ha un punt segurament de reflexió personal. Enteneu que heu fet molt esforç, no anava a dir per poca compensació, però que aquesta està sent una legislatura molt esforçada i que a canvi hi ha poc feedback positiu per tot l'esforç que s'està fent?
S'està fent molt esforç. És a dir, clar, jo abans no era regidor d'Hisenda, d'organització ni portador del govern. Era el regidor d'Esports, que també es va fer molta feina, i abans de Participació Ciutadana i Relacions Institucionals, no? però la veritat és que des d'aquesta nova posició que tinc veig l'esforç que es fa cada dia des de l'alcaldia, des del govern, des de totes les àrees, i el propi esforç de la regidoria per desbloquejar tots aquests temes, no?
És el
sí,
que toca,
a vegades no? És el que toca, és a dir, també penso que hi ha una generació de persones que podrien haver aportat molt més del que estan aportant, però que s'han trobat limitats per aquestes lleis moltes vegades injustes, que minven molt les competències municipals per decidir sobre tot. I sobretot vol dir sobre tot el que afecta la gent que hi viu, i va molt en relació amb la línia de l'article que la setmana passada publicava a l'alcalde en un portal digital d'aquest país, no?
El dia del debat del pressupost gairebé diríem que hi havia un punt que conciliava la majoria de portaveus, llevat d'aquest no categòric de Nou Horitzó, diguem-ne que la majoria en tenia en línies generals, que les línies polítiques d'aquest pressupost eren unes línies polítiques molt assumibles per tothom, amb tots els matisos que es vulgui, però en canvi, diguem-ne que el però va venir molt, molt donat per als criteris formals i sobretot per aquesta urgència, per entendre que ha estat un pressupost que ha anat amb una excessiva rapidesa a l'hora de definir-se i de treballar-se. Hi estaríeu d'acord?
Bueno, la meva voluntat era tenir-lo al desembre, però no va poder ser. Sí que és veritat que tots pequem, tots, de treballar el pressupost un cop passem la festa major. Un cop passa Sant Bartomeu, doncs comencem a treballar el pressupost, perquè la voluntat és aprovar-lo a final d'any.
Vol dir que hi ha una certa inèrcia general a treballar d'aquesta manera?
I sempre jo ho he vist així i ja es feia així abans. Per tant, què hem de canviar aquesta inèrcia? Doncs de començar-lo a treballar a partir del dia que s'aprova el pressupost en curs. És a dir, quan aprovem el pressupost del 2017, que serà ara al febrer o a principis de març, doncs començar a treballar el del 2018. I aquest és un dels compromisos. Però, tot i la rapidesa, Ciutadans va poder presentar 20 propostes, que em va sorprendre molt que després votés que no, perquè s'havia pactat doncs quelcom diferent, per si acceptàvem les propostes que es van acceptar i estaran incloses en el pressupost. Sitges en Positiu va poder presentar les 105 propostes, la CUP va poder presentar propostes i el document del pacte d'estabilitat, Iniciativa també.
Creieu
jo crec que s'ha treballat bé, molt ràpid, perquè bueno,
creieu que es pot assegurar una aprovació definitiva?
Jo crec que sí, home.
En aquest escenari que es dibuixa?
Jo crec que amb els mateixos grups que hi van donar suport el donaran, i fins i tot crec que Ciutadans
s'hi afegirà,
i el Partit
finalment
Popular s'ho poden repensar, perquè així també m'ho han transmès.
Ho comentarem, són les 11. Pep Moliner, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Tornem en 5 minuts.
Molt bé.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres. We'll be right back.